Continuem en la sintonia de Ràdio Ribarroja. 5 minutets d'arribar a la una de la vesprada. Ens acompanya Eva Lara, regidora d'Educació. Amb ella volem parlar de moltes coses, però fonamentalment volem centrar-nos en un tema d'actualitat educativa com és la pròxima consulta que es va fer a les famílies sobre la llengua base. Eva, molt bon dia, com estem?
Bon dia, i bon dia també a totes i tots.
Uh-huh. Un procediment de consulta de la llengua que, en què consisteix?
Doncs sí, ara ho explicarem perquè és complex, però anem poquet a poquet. Vaig a posar-me en la pell de professora, que vinc ara mateix a l'institut. Intentaré fer-ho el millor possible per a que les famílies ho entenguin, perquè el que més ens preocupa des d'Educació i des de l'Ajuntament és que estiguem tots informats.
Perfecte, doncs si vols anem per ordre i intentem que el tema este, almenys aclarar-lo en... Aclarir-ho en la mida del possible. Comencem per la qüestió temporal. Quan es va fer esta consulta? Perquè no sé si això està molt clar.
No està molt clar. Primer de tot, dir que este procediment consisteix en que seran els representants legals de l'alumnat, papàs, mamàs, tutors legals, qui trien la llengua vehicular dels seus fills i filles per a la seva futura etapa educativa, l'etapa imminent que es pertoque. La consulta es farà a finals de febrer. En un primer moment s'havia dit que es faria a finals de gener, ara s'ha comunicat que s'estira cap a finals de febrer i s'aplicarà al curs acadèmic 2025-26. Això de conformitat amb el que estableix la nova llei educativa de 27 de juny de 2024 de la Generalitat, coneguda com a llei de la llibertat educativa. Vull dir, aquesta consulta és una de les peces fonamentals de la nova llei de llibertat educativa que, com diguem, és del 27 de juny del 24, també coneguda com a llei Rovira. Els arribarà per la via de comunicació habitual, que és la plataforma Itaca per a les famílies, web família, Itaca per al professorat, i disposaran d'entre 5 i 8 dies, segons les últimes informacions, sí que podrien ser fins a 8 dies, per a emetre el vot, en cas d'haver de realitzar la consulta i sempre per mitjans telemàtics. Dic en cas de realitzar la consulta perquè hi haurà moltes famílies que esta tria de llengua base valencià-castellà la faran en el propi procés d'admissió, ara ho explicarem.
Vale, perfecte. La consulta està ja en un document a disposició de les famílies o perquè sembla que no hi existeix encara una ordre definitiva publicada?
Efectivament, el que disposem és d'un projecte d'ordre. Este sí que va ser publicat el 18 de novembre del 24, està signat per Ignacio Martínez Arrué, que és el director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, i també estan disponibles i llegibles, per a qui interessa, les més de 4.000 al·legacions que s'han presentat a la mencionada ordre a la pàgina de participació de la CUBA, concretament en l'apartat Elaboració de Normativa, perquè aquest projecte d'ordre es va publicar per a que poguera conèixer-se i sí que ha passat per un procés, diguem-ne, de propostes, millores, al·legacions, però en principi s'han desestimat totes, les més de 4.400. En principi, com t'he dit, s'havia anunciat la seva definitiva tramitació per allà, però ara hem d'esperar al mes de febrer. Fins que no arriba aquesta tramitació definitiva, les famílies no van a rebre ese document. I ja una volta reben ese document, es posarà en marxa el procés de consulta i de votació.
Molt bé. Segons este projecte del que estem parlant, en què va consistir bàsicament la consulta?
Molt bé. La consulta és un procediment administratiu en què seran, com hem explicat abans, els representants legals de l'alumnat qui trien la llengua vehicular dels seus fills i filles entre les dues cooficials, castellà o valencià, per a la seva futura etapa educativa. Aquesta llei es basa en la diferenciació que la pròpia llei d'ús d'ensenyament de valencià, que penja del nostre estatut d'autonomia, va establir entre les zones de predomini valencià i les de predomini castellà. És a dir, aquelles on tradicionalment, per raons històriques, es parla castellà, que venen a ser un 25% del territori de la comunitat. I les zones de predomini lingüístic valencià, que és la nostra, són aquelles on tradicionalment es parla valencià. Aquesta distinció es va fer precisament per afavorir la normalització lingüística i potenciar l'aprenentatge i l'ús de valencià a les escoles i a la societat per a complir el dret constitucional de que tots els xiquets i xiquetes conegueren i dominaren amb dues llengües oficials en finalitzar l'etapa de l'educació secundària obligatòria. La pròpia llei contempla que per a que una llengua no siga minoritzada, el percentatge d'ensenyament de la mateixa ha de ser mínim del 50%. Quan dic la pròpia llei, me referís a la llei d'ús i ensenyament de valencià, no a aquesta que l'ha reduït a un mínim, per exemple, del 10% en zones de parla castellana. I ara sols es garanteix el 25% a les zones de predomini valencià, mentre que, com acaba de dir, l'ensenyament del valencià per a l'alumnat de zones castellanoparlants potser no arriba al 10% en molts casos. Uh-huh. És a dir, que ja no s'estaria salvaguardant la llengua minoritzada que és el valencià. Uh-huh. En les zones de predomini valencià sí que la situació podria quedar-se als centres escolars com actualment en el sistema, la política lingüística actual, que és el PEPLI, el programa d'educació plurilingüe del 2018, perdó, que marca un 25% mínim per a valencià, per a castellà, i entre un 10 un 25 per a anglès, també segons els cicles. Val? El tema dels percentatges és un poc complex per a mi d'explicar de manera breu. Aleshores, com estava dient, a les zones de predomini lingüístic valencià, la situació podria resultar similar al programa actual, després de la consulta i de tot el procés d'admissió 25-26, però a les zones de parla castellana, l'aprenentatge de valencià i, per tant, el seu ús minvarà considerablement, de manera que si l'alumnat no podrà adquirir les competències, no, orals, lectura, en escriptura, en ambdues llengües oficials, que és el que marca l'Estatut d'Autonomia.
Pràcticament quedaria reduïda a la pròpia assignatura de valencià, realment, no?
Pràcticament. En les zones castellanoparlants seria aixina, malauradament. I en les zones de predomini lingüístic valencià, si la consulta és que era més favorable al castellà, es reduirien considerablement les assignatures. Si ara poden ser fins a 7 assignatures en valencià, es podrien veure reduïdes a 4. Aleshores, en qualsevol dels casos n'hi haurà una reducció, però en les zones de parla castellana molt preocupant, perquè no poden adquirir aquest mínim que és que marca la llei d'ús i ensenyament de València.
Què es pretén, per tant, amb aquesta consulta? Quina ha sigut la motivació per a proposar aquest canvi de model?
Bé, la motivació, sense centrar en valoracions, segons diu la pròpia Direcció General, segons marca la norma, textualment, l'objectiu de la norma és passar del sistema plurilingüe, PEPLI, del 2018, en què ens trobem actualment, a la possibilitat que en un centre puguen conviure les dues llengües base, valencià i castellà, en funció de la demanda de les famílies, permetent que l'alumnat pugui continuar escolaritzat en el mateix centre. En cap cas es diu que l'alumnat hagi de canviar de centre, però sí que estem tots obligats en el procés d'admissió o bé en la consulta a triar valencià o castellà. I continua dient, torne a citar textualment, la planificació educativa es realitzarà tenint en compte aquesta demanda de les famílies. Aleshores, passem d'un model de projecte lingüístic de centre aprovat pel Consell Escolar, que és l'òrgan màxim de representació, i sempre ha participat en el funcionament de la comunitat educativa, a que siguin els vots o no vots de les famílies els que marquen la planificació dels centres educatius respecte de com queda la distribució dels grups després de la consulta de la llengua base. És a dir, influiran directament en la planificació interna dels centres educatius i en la gestió interna, perquè no és solament triar la llengua, és que la tria de la llengua va modificar aquesta planificació, distribució, etc.
Com es preveu que siga la consulta? Va afectar a totes les etapes educatives, Eva?
Sí, la consulta afecta a totes les etapes. A tot l'alumnat infantil, primària, secundària, batxillerat, l'únic per ara quart de l'ESO i primer de batxillerat no van a fer la tria, perquè quart d'ESO passen a un altre cicle, que és de primer de batxillerat, no van a fer la consulta, perdó, el que faran és la tria en el mateix procés d'admissió, i de primer a segon de batxillerat també s'ha dit que no van a participar en la consulta perquè se va mantindre el que van triar en primer de batxillerat. No sé si se m'ha entès, no? Realment, primer cicle d'infantil triaran valencià o castellà en el propi procés d'admissió. Primer de batxillerat triaran la llengua base en el propi procés d'admissió. I tot aquell alumnat que ja està dins del sistema, que ja està escolaritzat, és el que va participar en la consulta. Espero estar explicant-me bé. Sí, I afecta tant a centres públics com a concertats de la comunitat. Per tant, a tots els col·legis i instituts de Riba-roja, i per això és tan important estar informades totes les famílies. A veure, m'agradaria que quedara clar que va haver dues situacions diferents, val? Que sí. Això per a les famílies és important. Les famílies que tenien la llengua base al mateix procés d'admissió, el procés d'admissió que faran per entrar en el centre que vulguen, que desitgen, perquè els seus fills i filles inicien etapa o canvien de cicle o d'etapa, i les famílies que rebran la consulta per a triar la llengua en què els seus fills i filles ja escolaritzat a un dels centres de la localitat per baixar a lo local, no? a Riba-roja, continuaran els seus estudis, sense perjuí de continuar al mateix centre, això sempre. Ara sí, podria ser que alguna família que priorice l'elecció de llengua base al model educatiu siga tan important per a aquesta família que els seus fills i filles estudien en València, per exemple, que d'alguna manera se van a sentir obligats a anar-se en aquest centre, val? Perquè ara te contaré el tema del vot. Al primer cas, al qual les famílies trien la llengua al mateix procés d'admissió, marcaran sí a una de les dues llengües cooficials, opció A, opció B, o opció 1, opció 2, valencià o castellà, la qual estudiaran en un percentatge major des de l'inici d'etapa. I al segon cas, és a dir, en la consulta, votaran per continuar els estudis en una de les dues llengües a través de la plataforma WebFamília, que és com se va tramitar aquesta consulta. És molt important que voten totes les famílies, perquè no requereix un determinat quòrum per al recompte.
És a dir, que en els vots que s'emitisquen es produirà un resultat que serà d'aplicació general, diguem, no?
Efectivament. Si en un centre educatiu votaren dos, tres famílies, això ja seria prescriptiu.
Parlem de a veure si podem explicar un poquet millor o més concretament el tema de la redistribució, no? Com quedarà aquesta redistribució a partir d'aquesta consulta?
Molt bé, a veure, si sobre el resultat de la consulta més el resultat del procés d'admissió ens posem ja en el cas, no?, de l'inici de curs 25-26, les dues situacions que hem comentat, els centres disposaran d'una, de dos, de tres unitats per adequar les ràtios, val? O sigui, els centres disposaran d'una, de dos, de tres unitats independentment del resultat de la consulta, sabent que les ràtios per a primària són aproximadament de 24 i per a secundària són de 30. Segons aquestes unitats s'hauran d'adequar al resultat de la consulta. Hem de tindre en compte que la llei també replega el percentatge d'entre un 10 i un 25% d'ensenyament en anglès, que això sí que es continua del PEPLI, i que d'ahir sorgirà un repartiment de percentatges molt variable en diferents supòsits, també depenent de si estem en infantil, primer cicle de primària, resta de primària, secundària. En aquest punt és important conèixer la capacitat i funcionament de cada centre de la localitat, parlar amb els equips, comunicar-se amb l'AMPA, perquè, com t'he dit abans, a veure, per donar-te un supòsit real, val? Si en primer cicle de primària la llengua més triada o més votada, l'elegida per les famílies, és la llengua 1, i aquesta llengua 1 siguera el valencià, val? En el model de zona de predomini lingüístic valencià, t'estic parlant, aleshores sí que en el primer cicle de primària es donaria un percentatge de valencià d'aproximadament un 60% i un 25% de castellà, en el cas de que el castellà fora la llengua 2. Però si és a la inversa, si la llengua més triada, la llengua escollida per les famílies en la seva majoria, és a dir, el ratio de la classe més 1, si és una classe de 24, 13 vots. Si és una classe de secundària de 30, 16 vots, val? Això és complex, però la llei està tot en quadrants, val? Per a que es puga, que les famílies el puguin consultar en tranquil·litat. Aleshores seria fins a un 60% de castellà i el valencià quedaria reduït a un 25%. Reduint-se, com t'he comentat abans, sí, les assignatures no lingüístiques que en el programa actual s'estan impartint en valencià, de manera que no és el mateix l'assignatura lingüística, llengua i literatura valenciana, val? Que donar coneixement del medi, biologia, història de l'art i tantes assignatures que ara s'estan impartint en valencià, i és el que dona a l'alumnat les competències, les destreses necessàries per adquirir un ensenyament integral del valencià i poder usar-lo en tots els àmbits, val? Que això és el que es busca realment.
Eva, Dies ara que bueno, pues la elecció, diguem, la llengua majoritària serà la majoria dins de lo que és la ràtio. Però això abans és. Parlàvem de que potser voten no totes les famílies, és a dir, podria donar-se el cas de que no hi haguera quòrum, diguem, no s'arribarà a eixa meitat de la ràtio, però ese resultat tindria valor igualment.
Efectivament, perquè a més hi ha una altra casuística, i és que famílies, per exemple, no convivents o que no s'entenguen entre elles, si voten els dos i no s'han posat d'acord, i se vot serà nul, famílies que no voten perquè no estiguen ben informades i no voten, tot això el que fa és perillar el dret de la resta de famílies que sí que volen fer una tria en condicions, val? I conscient, perquè realment la llei no establís un mínim. Aleshores, en què votaren, per exemple, dos, quatre famílies, com t'he dit, això ja seria prescriptiu. Si la majoria, imagina, si voten dos o tres, sí, i voten en castellà, podria eixir una unitat en castellà i tots estudiarien en castellà i a la inversa, val? Solament perquè no han votat. Aleshores, és molt, molt important que totes les famílies participin en el procés consultiu. El procés d'admissió no em preocupa tant perquè jo pense que les famílies es donarà temps a estar més informades i, òbviament, es preocupa en la situació perquè ha canviat el model i podria invertir-se, val? I arraconar-se el valencià. Però està més clar. La consulta em preocupa que damunt, com solament va ser telemàtica, hi ha persones o famílies que o no s'assabenten o no acudisquen als centres o no s'informen. En aquest sentit és molt important que s'han posat en marxa des del primer dia campanyes d'informació des de les AMPES, l'Escola Valenciana, Plataforma Famílies per València, la Universitat. De fet, la pròpia Diputació de València s'ha posicionat contra aquesta llei perquè diu que els mecanismes són dubtosos, que arracona el valencià i que ha generat moltes incerteses. No solament entre els tutors legals, no? El professorat també estem preocupats perquè pensem que se donarà una casuística difícil de gestionar.
Per tant, cal estar molt pendents de d'aquesta web família per a veure en quin moment arriba el procés consultiu i que totes les famílies voten i participen en el procés. Però realitzada la consulta, Eva, què ve? O sigui, què passarà després de la consulta?
Després de la consulta, com te deia, els centres organitzaran els grups en funció dels percentatges de vots emesos. En cas d'empat també hi ha uns criteris de prelació, que són similars als criteris del procés d'admissió que haurien de posar-se en marxa per a desempatar. Els casos d'empat són prou, jo crec que poc probables, val? Però vaig a que tampoc he tramitat jo la llei per a saber-ho, però pense que no seran molt probables. El que sí que em preocupa és que més enllà d'un possible empat n'hi hagi una diferència, com comentaven, mínima, i aleshores si n'hi ha una diferència mínima hi haurà unitats que pràcticament seran en valencià o castellà i pràcticament la meitat d'aquestes famílies al final els seus fills i filles estaran impartint, o sigui, el procés d'ensenyament-aprenentatge en una llengua que no és la triada. Això me preocupa especialment perquè els escenaris són diversos tant en primària com en secundària. Aleshores, com te deia, pues, podrien aparèixer dos unitats en valencià en un col·le, per exemple, com el Cervantes o el Can de Túria, que són més grans, però si solament tenim una unitat i pràcticament la meitat de les famílies queda en una situació contrària realment al que era el seu desig, on queda aquesta llibertat educativa que se suposa que han exercit, saps? Perquè va haver una casuística que jo veig ahir molts flecos. Aleshores, està complicat i a l'institut el mateix, val? Per no parlar d'altres conseqüències que podria tindre.
Pues te vaig a preguntar per això, Eva. Per aquestes conseqüències, no? Que penseu a diversos nivells que pot tindre la realització d'esta consulta.
Doncs bé, mira, com hem dit abans, a nivell pedagògic i de competències de l'alumnat, en primer lloc es podria revertir el model lingüístic de centre dels col·legis de Riba-Roja, sobretot és que tenen un model lingüístic que aposta pel valencià, que és la llengua minoritzada i la que, segons el propi Estatut d'Autonomia, s'ha de salvaguardar i hauria de donar-se, no?, i d'impartir-se en un 50%, i estem parlant des del primer moment en què solament es garantitza un mínim del 25% i en zones de predomini lingüístic valencià. No hem de perdre això de vista, perquè és que les zones de predomini del castellà pràcticament és ningunetxa el valencià. No puc explicar breument tots els supòsits, no, com ja t'he dit, però encara que nosaltres formem part d'aquesta zona de predomini valencià, pot donar-se fins a un 20% de diferència entre les dues llengües oficials, en tot el que hem parlat, no, segons les ràtios, les assignatures que puguen baixar, les no lingüístiques, sent que la llei ha de garantir que tots els xiquets i xiquetes acaben l'educació obligatòria amb un coneixement real d'ambdues llengües oficials. Es pot reduir l'ensenyament en valencià fins a un 30% per a l'alumnat que caiga en unitats de castellà, perquè on abans cursaven fins a 7 assignatures en valencià, ara això resultaria en 4. I dit caiga perquè, com hem comentat, el tema de les votacions, podria ser que una família voti valencià, però si no passa de la majoria simple, és a dir, la meitat de la ràtio més 1, val? Ubicaran el seu fill o filla en una unitat diferent a la triada.
Ja.
D'acord? Este és un tema que ha de quedar molt clar. Que totes les famílies sàpiguen que no va ser respectada sempre la seva decisió, perquè si decidís en castellà o valencià, però després no pot eixir esa unitat, perquè no té esa majoria, van a reubicar-lo on estimen convenient. I aleshores això suposarà un problema i un enfrontament.
Segur.
A més, en cas d'empat, s'apliquen els mateixos criteris que el procés d'admissió, germans al centre, família nombrosa, i la casuística serà diversa. I el que vull dir en tot això és que, a banda de que no és segur que l'opció siga respectada, el propi conseller, perquè això han sigut declaracions del propi conseller, ha assenyalat que així com que les famílies, no, que prioricen la llengua base al model educatiu, podrien haver d'abandonar el centre triat. Òbviament no ho diuen aquestes paraules, val? Prioritza, sempre es prioritza, es diu que en cap cas les persones perilla, val? On van a estudiar els seus fills i filles, van a estudiar en el centre que hagin triat. Clar, però si una família té molt clara la seva elecció de la llengua base en què vol que es formen els seus fills i filles, pot ser que acabi renunciant a un model educatiu, no? A la resta del model que li ofereix un centre perquè prioritza la llengua. Aleshores, clar que ningú els està oferint abandonar, però és cert que t'has de posar en la pell d'aquesta família que pot ser que per un mínim de vots, bàsicament, molts xiquets i xiquetes estaran estudiant al final en una llengua base que no és la triada. Esperem que no siga la majoria de casos, però el perill està ahí.
Eva, parlàvem d'aquestes conseqüències a nivell pedagògic, però a nivell organitzatiu en l'escola estic pensant que això que m'estàs contant pot ser un cacau tremendo, no? Tractar de arreglar-ho per a que tots els xiquets i xiquetes estiguin més o menys on toca. Va ser molt, molt complicat, no?
Efectivament, ahí està la voluntat dels equips directius, del professorat. Després de la consulta hi haurà un llistat, no, d'alumnat, i aquest llistat serà ordenat pels criteris que t'he comentat abans, i després es determinaran les unitats que han resultat d'esta votació i s'adscriu a l'alumnat, no, tant en centres públics com concertats. Però aplicar el resultat de recompte serà complicat, afectarà a la redistribució de grups, a la disposició de llibres, dificultarà els desdoblaments, els reagrupaments, perquè moltes voltes a nivell intern fas algun desdoblament per al tema de la inclusió, per afavorir els treballs en grup, perquè necessites fer unes dinàmiques en grups més xicotets, i aleshores aquests reagrupaments, si estem en una unitat en què han caigut, perdoneu-me l'expressió, com xiquets i xiquetes, que aquesta no és la llengua base triada i que al final estan fent un sobreesforç o estan estudiant en la llengua que no han triat, va ser damunt més difícil fer aquests reagrupaments, per no parlar també de la inclusió, les activitats extraescolars, el desenvolupament de projectes convivencials o interdisciplinaris entre diferents departaments, projectes base de centre, val? Quant als llibres, hem de tindre present que alterar el model actual podria fer que la xarxa llibres no arribara a tot l'alumnat. Jo no dic que perille la xarxa llibres ni la vagin a llevar. Confien que la van a deixar i dotaran de més pressupost si es necessita. Però no pense que n'hi hagi suficients llibres en els dos idiomes per a poder atendre tota la casuística. Una casuística que és que fins que no estiguem ahí,
sí, claro,
no anem a saber per on va. Val? Ara un poc és, sobretot, de cara a les famílies. Però hi ha una qüestió també de fons, i és que estem parlant que seran les famílies i no les autoritats educatives ni el professorat, ara que hem passat a l'altra banda, no? A la banda dels professionals, les que assumiran la competència de triar la política lingüística de centre. I el model lingüístic de centre sempre s'havia consensuat des de baix dalt, és a dir, amb el debat i el consens dels consells escolars de centre, que és el màxim òrgan de representativitat de tota la comunitat educativa, com hem dit abans, els equips directius i l'administració. I ara sembla que tot ve decidit per l'administració. Mm. És com un oxímoron, no? És la, sí, llibertat educativa imposada per l'administració i al cap i a la fi, quan n'hi hagi un desajust, decidirà l'administració. Aleshores, ja. on està aquesta llibertat educativa?
Bé, hi ha una altra qüestió també que ha estat també polèmica en els últims mesos, que és el tema de les titulacions, no? Com afecta a les titulacions aquesta nova llei?
Sí, sí, ahí tenim un altre meló. A veure, sí, una altra qüestió és el reconeixement del nivell de valencià. En primer lloc, s'han llevat els requisits per a l'accés al cos de professorat de formació bàsica i formació professional i al cos d'inspectors d'educació, que són els encarregats de supervisar i garantir que les dues llengües oficials siguin vehiculars. Ells són els que havien de velar perquè els xiques i xiquetes isqueren en un coneixement important, val, d'ambdues llengües, de manera que la minva del valencià a les escoles passa a l'administració i a la inversa, perjudicant el seu ús acadèmic, social i professional. En segon lloc, a partir del curs 25-26, a tot l'alumnat que obtinga a partir d'un 7 a l'assignatura de llengua i literatura valenciana al batxillerat, val, la que cursen en primer i segon de batxillerat, si en el segon de batxillerat obtenen un 7, se li reconeixerà el CEU, però encara no ha establit la llei quines seran les equivalències, què passarà amb els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o les equivalències en el marc europeu de les llengües. Tot això està en l'aire, val? Això està en l'aire o jo en aquest moment no tinc la informació suficient. És ben probable que aquest títol que convalida la Generalitat només servisca a nivell intern de l'administració valenciana i que no siga reconegut per altres administracions, universitats, de manera que en el fons és també oferir un títol que no tindrà una validesa real. Mm-hmm. I d'alguna manera també estàs desincentivant, perdó, l'estudi i l'aprenentatge del valencià perquè li lleves importància a nivell de comparant-lo en la resta de llengües i no deixa de ser una altra llengua que enriquís les persones.
Hem tractat de fer un repàs dens perquè la veritat és que és molt complexa la proposta, però jo crec que ha quedat més o menys clara. Però si podem fer una mena de resum, Eva, quin és el missatge que llançaries a les famílies davant d'esta proposta, d'esta consulta?
Molt bé, doncs, en primer lloc, que s'informen, que busquen la consulta i la llei, que estan publicades a la GVA i al DOC, que si tenen dubtes acudeixen a les xerrades organitzades pels centres, per les AMPES, que es genere debat, que no voten sense conèixer totes les implicacions. En segon lloc, que participen massivament a la consulta, perquè, com hem dit, no votar implica que t'hauràs de plegar a la majoria, que siguen curiosos i no dupliquen els vots, que es posen d'acord si no són família que conviu en aquest moment. Són decisions importants per al futur acadèmic dels nostres fills i filles i aleshores hem de tindre en compte pues, totes les arestes. Uh-huh. I per últim, els animaria a votar pel valencià com a llengua base, la qual cosa en la pràctica implicarà només mantindre el sistema actual i per tant facilitar que en acabar l'educació obligatòria els nostres filles i filles siguin competents en les dues llengües oficials, val? O sigui, implicarà només això, que solament mantenint el sistema actual ja el teníem, per a què tocar-ho, vull dir, no? Si algo està funcionant, i encara així era insuficient, que això ja seria un altre meló, val? Per què no mantindre-lo? Aleshores, revertir el sistema i arraconar el valencià a mínims podria tindre efectes a llarg termini i provocaria que els nostres fills i filles estarien en desigualtat d'oportunitats, respecte a estudiants d'altres escoles, instituts, que sí que garantiren un major domini de les dues llengües oficials.
Uh-huh. Fem un repàs ràpid dels passos que hem estat tractant d'explicar en esta conversa.
Molt bé, sí, respecte de la consulta, espera que tinc així anotat. El primer pas serà la publicació al DOC de la consulta. El segon, la comunicació a les famílies, que serà per Web Família. En tercer lloc, es publicarà un cens provisional de participants en els representants legals de l'alumnat. En quart lloc, un cens definitiu. Després es farà la consulta telemàtica, una volta, diguem-ne, no?, comprovades les dades i el cens. Esa consulta telemàtica, o sigui, tot aquest procés pot ser en 5 dies, 8 com a molt, va dir fa poc el director general. Uh-huh. Després hi seran els llistats d'alumnat ordenats pels criteris per a cada llengua base, determinació per a cada centre i nivell del nombre d'unitats en cada llengua base i, per últim, l'adscripció de l'alumnat prèvia a l'admissió. I després ja vindria el procés d'admissió. Com hem dit des del principi, s'hauria de sumar la consulta
que se farà ara a l'admissió,
al procés d'admissió. Val? Uh-huh. I ja per acabar, recordar que és en centres públics i concertats, un vot per alumne, no per família, un vot per alumne-alumna, val? Dos vots contraris s'anulen. Si no votes o el vot és nul, el centre escriu d'ofici, la tria es manté fins al final de l'etapa i també que l'alumnat en necessitats especials o específiques, en aquest cas, no participa en el que és la consulta, participarà d'una altra manera, val? Més individualitzada.
Molt bé. Pues, finalitzem, Eva. Volíem parlar de més coses, però si te pareix anem a quedar la setmana que ve o un parell de setmanetes per parlar d'altres qüestions que tenen a veure amb la regidoria d'educació, que hi ha moltes coses interessants per ahir, però no sé si vols tancar d'alguna manera en comentar alguna cosa abans d'acabar.
Sí, per acabar, doncs una reflexió, una reflexió personal, i és que realment aquesta llei no era necessària. Tenim un sistema que funciona, tenim un sistema que garantia l'ús de la llengua, que històricament el valencià ha sigut una llengua de cultura, d'identitat i d'utilitat. A les últimes dècades hem avançat molt, s'ha facilitat el seu aprenentatge i el seu ús, i ara el seu futur és impredecible. Per què no deixem la tria dels instruments lingüístics en mans dels acadèmics i professionals de l'educació i que siguin criteris científics i pedagògics, no polítics, els que marquen la fulla de ruta de l'educació del nostre municipi i de la nostra comunitat.
Bé, pues aquesta és la recomanació, que les famílies estiguin pendents de Web Família, que vagin informant-se en aquests dies també de com va ser el procés, de tot el que s'està jugant en esta consulta, i bé, pues estarem pendents també de tot el que vagi passant, i com diem, Eva, si et pareix, quedem ara en seguida per a una altra conversa ja d'altres coses, no? Perquè
Perfecte.
Tenim per ahí moltes historietes, no? Abans
sí,
amb titulars.
Del que estem fent. Pues està en marxa el Criatúria, en Mar Benegas, i tindrem una gala, i aleshores sí, efectivament, aixina me podran donar un poquet de feedback en els centres educatius, i també convide a que vagin a veure País Olord, que és una exposició que està ara en el Molí i que s'ha fet arreplegant el treball de tots aquests anys dels centres públics i concertats de Ribarrotxa que han participat en el projecte Ecorriba, que a més en tot el que ha passat la veritat que és molt, molt important i molt de valorar.
Cobra molt de valor, no?, ara sí, precisament després d'este desastre. Molt bé, Eva, moltíssimes gràcies per apropar-te a la ràdio i compartir amb nosaltres tota aquesta informació i aclarir-nos-la, que no era fàcil.
Gràcies a vosaltres, i quede a disposició també d'aclarir, i conforme tinga més informació, les persones que ho necessiten, la donarem.
Perfecte, gràcies.